Doncs una setmana més a Roda de Barà Ràdio Sexualitat Femenina amb la doctora Jessi Molins. Molt bona nit, Jessi.
Bona nit, Sònia.
Com estem, com estem?
Bé, anar tirant.
Anar tirant, anar tirant. Que no és poc.
Sí, sí.
Doncs, Jessi, avui de què parlarem?
Bé, avui ha arribat el moment
de,
ui, de parlar d'alguns problemets o d'algunes dificultats. O sigui, fins ara he volgut que els programes tots fossin així més optimistes. Mm-hmm. I per, bueno, fer un ventall, no, de totes les possibilitats, però sí que és cert que sobretot amb les dones, doncs, hi ha dificultats. Però m'agrada parlar sobretot d'aquelles que tenen solució.
Molt bé.
I moltes vegades moltes dones diuen, ja han tirat la manta a la tovallola, sempre dic la manta, però en realitat és la tovallola.
És la tovallola.
I s'han resignat a la seva situació i jo voldria, doncs, donar-los un bri d'esperança. Uh-huh. I que moltes coses tenen solució.
Perfecte. Uh-huh. Abans, però, farem un resum, no?, dels programes anteriors, ja sí, com fem sempre.
Sí, molt rapidet.
Vinga, rapidet.
O sigui, dels primers programes els vam dedicar el que seria una mica l'anatomia, la fisiologia, no? Que és això del sòl pelvià, la vulva, conèixer, perquè és molt important que un estigui informat i que es coneixi a si mateix, si uh-huh. mateixa, tenint en compte que venim d'un període en què, pues això, no? La vulva és una cosa que queda amagada i que no ens han educat de mirar-nos-la, i llavors aquest és una cosa important. Després, precisament en la mateixa línia, doncs, com fer l'amor amb una mateixa, o sigui, masturbació, vam dedicar com a mínim dos programes, perquè és un assumpte molt important, i vam passar també tres programes parlant de l'orgasme, totes les coses que faciliten i obstaculitzen, i etcètera, etcètera, i llavors ja vam passar a un altre programa en què parlàvem del sexe en parella,
sí?
I el sexe en parella amb les diferents variacions.
Uh-huh.
Un programa el vam dedicar a la menopausa, perquè és molt important, especialment la relació que té amb la sexualitat amb dones grans. Aquí repasso i recordo que no s'acaba res amb la menopausa, sinó que pot començar. I com a mínim fins als 90 anys o 100...
Fins que el cos aguanti.
Exacte, una dona pot aguantar molt més que els homes. Vam dedicar un parell de programes, doncs, en relacions sexuals amb parelles lesbianes, mm. i també vam parlar una mica de les diverses definicions del que és el gènere, la identitat, l'orientació, que tot això és una mica d'embolic, perquè ara cada vegada se'n parla més, però de vegades hem d'agafar i repassar els conceptes. Els últims programes ja el vam dedicar a preguntes i repàs dels programes anteriors, perquè en aquests programes de la sexualitat amb dones vam interrompre una mica les preguntes habituals, perquè només vam dedicar específicament a aquest tema.
Mm-hmm. Molt bé. I ara anem amb les preguntes, ja sí?
Perfecte.
Vinga, va. Comencem. Un oient ens diu que només s'ha masturbat en períodes de la seva vida que ha estat sola, que actualment té una parella nova i que se sent satisfeta amb el sexe compartit, i que té por que si es masturba s'espatlli aquesta relació i que no s'atreveix a parlar-ho amb ell. És normal?
Absolutament normal, perquè encara ens costa molt parlar d'aquestes coses, això per una banda. I després, perquè de vegades depèn, hi ha períodes de més o menys activitat sexual, tot és normal, més o menys activitat amb una mateixa o amb una altra. I aquest és un mite molt freqüent, no?, de dir, doncs, si masturbo, llavors en tindré menys ganes.
Uh-huh.
És la realitat. Les estadístiques diuen que precisament és al revés.
Imagina't.
O sigui que animo que es reservi un temps, que sempre parlem de les cites a soles,
uh-huh.
per poder tenir aquests espais a una mateixa, perquè així un es coneix més bé, sap el que li agrada, el que no li agrada, i després compartir-ho. Clar, això no és fàcil, perquè venim d'aquest historial de que no ho fem, però començar de mica en mica, sobretot amb la parella habitual, poder-ne parlar. Aquí hi ha unes estadístiques, que ja en vam parlar, però les recordo, que és que, clar, el 90% de les noies no es masturben.
No es masturben,
Bueno, les noies joves. Després, a mica en mica, que va passant l'edat, arriba un moment que les dones, aquest índex, puja fins al 70% que sí.
Mm-hmm.
En canvi, els nois, hi ha un 90% que es masturba, i això es manté estable tota la vida, tinguin parella, no tinguin, els homes en parella, tot i així, se segueixen masturbant, en canvi, les dones, no. Aquí, com sempre...
Una
com...
de les moltes diferències, no, que hi trobem?
Ah, això mateix, igual que la bretxa orgàsmica, que ja en parlarem. O sigui que animo a que les culpabilitats... Mira, jo faré una metàfora, no?, m'agrada molt. La meva neta va a unes classes de dansa i la professora, que és molt maca, abans de començar els diu que la vergonya se la treguin com un jersei i fan el gest aquest, no?, de treure's el jersei. Doncs moltes vegades s'ha de passar amb això, no?, la culpabilitat. A mica ens l'hem d'anar traient, no?, com aquell que es treu un jersei, perquè la culpabilitat només fa que tocar la pera, no ens ajuda. O sigui que, mica en mica, afortunadament, cada vegada se'n parla més i això col·lectivament també ens ajuda. Molt bé, passem a una altra pregunta.
Vinga, anem a una altra pregunta. Des de la menopausa diu que té sequedat vaginal i que les relacions li fan mal.
Molt bé, aquí...
També deu ser normal, no?
Exacte, també, tot és normal. Perquè és un problema d'estadístiques, de tants percents, i moltes d'aquestes coses moltes vegades no es parla, les dones no comparteixen, aquí des de l'anonimat a vegades és més fàcil,
sí.
I parlarem del concepte del que se'n diu dispareunia, que és precisament aquest dolor. Llavors el que s'ha de veure és quina... Primer descartar causes físiques, no? Causes biològiques, per exemple, infeccions, és normal, que si hi ha una infecció, a vegades coses així normals com les càndides o algun tipus d'infecció habitual, que el que fa és que, clar, llavors fa mal, lògicament. Llavors, forçar les coses mai a la vida ajuda. Després, una altra de les causes més importants és la manca de lubrificació, que això es produeix a partir de la menopausa, en general, quan el nivell d'estrògens, les hormones femenines, baixa. Això és una de les altres causes, però que també tenen solució, perquè utilitzar lubricants i després també els exercicis que també ajuden a lubricar, no? També hi pot haver-hi, per exemple, en la relació amb parella, que hi hagi una discordància, no? Per exemple, un penis massa gran, aquí és importantíssim també utilitzar lubricants i pensar que no tot s'acaba amb la penetració. O sigui, estem en una cultura del coicentrisme, que se'n diu, en què tot s'acaba en la penetració i moltes vegades un pot passar-s'ho bé sense penetració i també tenim que hi poden haver causes psicològiques, etc. Aleshores, solucions, perquè aquí a través de les preguntes anem a buscar ja d'aquests temes que dèiem que parlaríem avui i buscant possibles solucions. Els lubricants, i tenir en compte que ja un dia en parlarem més profundament, però hi ha dos tipus de lubricants, uns que són amb aigua i els altres de silicona, i pensar doncs més que res que els que són silicona i silicona no va bé. O sigui, si s'utilitza una joguina sexual de silicona, no es pot utilitzar un lubricant de silicona, sinó que ha de ser a l'aigua.
Ah, semblava que hauria de ser al revés, a l'inversa,
sí,
no?
Sí, però no. I després, doncs això, no? Els lubricants, les joguines, no? Perquè les joguines... Clar, l'important és passar-s'ho bé, perquè moltes vegades, clar, si la relació o el coit fa mal, doncs el que passa és que un es tira enrere, no? I ja està condicionat, les expectatives, no? De dir, que em farà mal, doncs és pitjor. Llavors, més val passar-se una temporada sense fer penetració, però passant-s'ho bé, ja sigui sola com acompanyada, no? Provar diferents postures, sobretot fer massatge a tota l'àrea genital externa i interna una mateixa, amb una mica de lubricant, tot això fa que tota la mucosa, la musculatura estigui amb més sang i facilita. També la vibració. De totes maneres, sempre, si després d'haver provat totes aquestes mesures, que no cal provar-les totes el primer dia, no? Però amb tranquil·litat, i si després de tot això segueix permanentment aquest dolor, doncs val la pena consultar amb un especialista, perquè sí que hi ha solucions. Especialistes seria primer potser ginecòleg per descartar que no hi hagués una infecció o algun problema, però després passar doncs, a sexòloga, fisioterapeutes, especialistes en sòl pelvià. Tot això ens ajudarà a resoldre aquest tema. També s'ha de veure si aquest dolor és de sempre, de tota la vida, o a partir d'aquí, com deia la pregunta, no? Que és de la menopausa, que pot haver-hi un moment, a partir d'un moment donat. De vegades també pot ser coincidint amb la ruptura d'una parella, que llavors hi ha una temporada...
Que és això, una temporada concreta, no? Per
sí, que hi ha factors de tipus psicològic, no? Que fan que durant una temporada un no està preparat, a lo millor, per tenir una relació amb una nova parella. Hi ha diverses causes, però sobretot pensar que sí que hi ha solució.
Molt bé. Anem a una altra pregunta. Diu que no pot fer el coit des de la menopausa.
Bé, això és una de les altres causes, que se'n diria, parlarem de vaginisme. És una mica diferent que l'altre. L'altre és dolor, però es pot fer.
Sí?
Aquí no es pot fer. Llavors, també hi ha primari o secundari. Primari seria el que no ha pogut mai, no ha pogut mai tenir una penetració, i l'altre és secundari, no? Per exemple, en aquest cas, a partir de la menopausa, que també pot ser freqüent. Aleshores, que les causes poden ser múltiples. Abans es deia que tot era psicològic.
Sí.
I moltes vegades nosaltres ens... vull dir, sempre s'acabava, no? Les dones sempre... És algo que estàs malament i vés-te'n al psicòleg, no?
Sí.
I moltes vegades no es resolia només amb psicòleg. Podia ser que hi hagués hagut un trauma més o menys gran, no? De que la primera relació hagués sigut... les primeres relacions hagués sigut un fracàs, podria ser. L'educació també és una que pesa moltíssim. Les creences, no? Sobretot les religioses. Però també hi ha el que és, a vegades, una... impossibilitat de tipus físic, o sigui, d'alguna manera la musculatura de la vagina està més estreta de lo normal per un excés de contracció, i això també té solució, i per això en volia parlar. És una malaltia que en realitat no sabem quantes dones ho pateixen, perquè és... la gent s'ho amaga, aquestes coses no s'expliquen, i menys ara que, per una banda, se'n parla més, però se suposa que les dones hem de passar-nos-ho superbé. És com una obligació, ara hem passat que això és com una obligació, no? Recordo sempre que és un procés, és passar-s'ho bé, no és necessari fer penetració, no és necessari arribar a l'orgasme sempre. Vull dir que... I aquí, en el cas de vaginisme, sí que és un problema, perquè no sols hi ha una impossibilitat de penetració, sinó que tampoc aquesta persona no pot anar al ginecòleg, per exemple. A la millor no es pot posar un tàmpax. A la millor no es pot quedar embarassada en cas d'una noia jove. I això, clar, això és bastant...
És un bon problema.
Això és un problema, no? Llavors, és important, que se'n diu sortir de l'armari, no? Uh-huh. Com a mínim, compartir-ho amb algú i buscar solució. O sigui, aquí jo sí que recomanaria anar directament amb un professional. O sigui, una mateixa pot fer alguns intents de fer massatge, relaxació, etc. Però, sobretot, recomano... anar a consultar amb un professional. Hi ha fisioterapeutes especialistes, no? Que poden treballar en equip, no? A més del fisioterapeuta, es pot treballar també en equip amb una sexòloga, també amb psicòloga, si és que hi ha algun trauma, no? Jo aquí recomano un llibre que pot obrir una mica la llum, donar una mica de llum, no?, amb aquest problema, no? És un llibre que es diu El silencio pélvico, precisament això, no? El silencio, no?, en el sentit que és poc conegut. La pionera, l'escriptora, que es diu Pilar Pons, és una pionera en aquest tema des de fa diversos anys, i ella va crear una associació que se'n diu ANBAG, ANBAG, i... És interessant perquè en el llegir el llibre un se n'adona que hi ha possibilitats, no? Aquí apunto una mica en què consisteix aquest tractament. O sigui, que és un tractament fora precisament del tractament psicològic, no? Hi ha uns dilatadors. Què són els dilatadors? Doncs són uns tubets que poden ser de vidre, un vidre que es pot bullir, es pot escalfar, etc. Però també hi ha alguns... de tipus plàstic, que també serveixen, de diferents mides. O sigui, es comença per el més petit possible, que pot ser la mida d'un llapis, i a mesura que es va tolerant, es va cada vegada posant un dilatador una mica més gran. També el massatge vaginal, o sigui, relaxar tota la musculatura, tota la zona de la vagina, també depèn de en quina fase s'està, si es tolera, per exemple, un dit a dintre de la vagina o no. En aquest cas, la fisioterapeuta faria un massatge i ensenyaria a la dona a que es fes el massatge ella mateixa. Tot això lligat a relaxació. Mira, jo crec que un exemple que es veu bastant clar és, per exemple, la contractura d'aquí dels trapecis, no? De quan a vegades es fa mal al coll, hem estat molta estona treballant a l'ordinador, no? De vegades aquesta contractura, que també pot ser a la mandíbula, no? Tenim la tendència natural a contraure la musculatura. Llavors, per això és molt interessant conèixer quan està contreta o quan està relaxada. Llavors és tot un entrenament de relaxació de la musculatura de la part vaginal, bueno, del sòl pèlvic, no?, que va tot junt. I molt important és la comprensió. Comprensió en el cas que si hi ha parella, lògicament, moltes vegades la consulta és precisament per això, perquè no es pot fer la penetració, i és l'ajuda de la parella, ja sigui heterosexual o homosexual, no? Aquesta comprensió, aquesta paciència, no forçar mai la situació, i quan no es pot, no es pot, i ja més endavant es podrà, no? I sobretot això, en aquest cas sí, consultar a un professional.
Molt bé. Anem amb l'última pregunta, ja sí.
Molt bé.
Doncs vinga, diu que té 52 anys i que no ha tingut mai un orgasme amb la parella. S'havia resignat, però ara pensa que podria fer alguna cosa per intentar-lo. Que què és el que li aconselles?
Molt bé, aquí també parlarem d'alguna paraulota, no?, que és anorgàsmica. Bueno, tota la vida s'ha dit anorgàsmia és quan té incapacitat de tenir un orgasme, no? Però en realitat això no existeix, la incapacitat. O sigui, totes les dones, mentre tinguin sensibilitat, tenen la possibilitat de tenir orgasmes, encara que potser hagi passat 30 anys de la seva vida que no hagin tingut mai, no? Aquí recordo les xifres, no?, del que se'n diu la bretxa orgàsmica, que és que en les relacions heterosexuals, o sigui, en una parella mixta, la dona obté normalment l'orgasme en un 65% de les vegades i, en canvi, els homes en un 95%. Les parelles lesbianes el tant per cent és molt més elevat, sí. O sigui que això no vol dir que la dona tingui una incapacitat, sinó que és saber què és el que s'ha de fer. Clàssicament, moltes dones anorgàsmiques, que no han tingut mai un orgasme, tenen relació en què han pensat que només podien tenir un orgasme en parella, a la millor no s'han masturbat mai, o han intentat alguna vegada i no els hi ha funcionat. I moltes vegades pot ser que la parella doncs vagi molt ràpid, fins i tot sigui un ejaculador precoç, i lògicament la dona no s'entera de res, perquè necessita el seu temps, necessita, a més, que ja n'hem parlat altres vegades, de l'estimulació simultània del clítoris per arribar a un orgasme. O sigui, només amb la penetració sola s'obté un 20% d'orgasmes en les relacions de parella. Aleshores, quines coses es pot fer? Primer de tot, sempre és important això, la informació. O sigui, la informació de pensar, jo no sóc defectuosa, val? Això és importantíssim. Conèixer aquestes estadístiques, no? Les estadístiques ens ajuden, no? Ens ajuden a pensar que no està sola, que és normal tot això que passa, donat el context en el qual vivim. Recomano lectures de tot tipus, no?, que ajudin a entendre millor com funciona tot el que és la part genital, no?, conèixer i a més, doncs, saber com funciona i quines coses es poden fer. Després ens podem ajudar, per exemple, amb lectures eròtiques, no?, o mirant pel·lícules porno o altres coses que un l'excitin. Jo recomano que una persona que no té orgasmes, o no l'ha tingut mai, o el que sigui, és que no pretengui tenir-los en parella. Ha de començar sola, mirar quines coses van bé, quines no, però sempre sense... O sigui, l'objectiu no ha de ser, no?, un orgasme i menys ràpid, sinó vaig a passar-me una estona bé, i sobretot amb exercicis començar a poc, que ja en vam parlar un dia, de que hi ha uns nervis que són els que actuen, doncs a poc i amb relaxació, potser amb una música especial, diverses coses que posar, diguem-ne, un entorn favorable. I, afortunadament, aquests últims anys ha sortit el famós Satisfyer, que n'hi ha altres marques, vull dir, el Satisfyer és el que s'ha fet més viral, perquè és el més econòmic, és una marca xinesa, però n'hi ha una altra que es diu Sona, una altra que se'n diu Womanizer, que són aparells que funcionen diferent que la majoria de vibradors. Aquests, en lloc de fer una vibració, que la vibració també ajuda, o pot ajudar a obtindre un orgasme, funcionen amb unes zones, a la punta de l'aparell hi ha unes zones que faciliten tenir aquests orgasmes. Provar-ho. També hi ha altres coses que també faciliten, com fer els exercicis del sòl pelvià i utilitzar els vibradors, perquè aquestes coses fan que la musculatura estigui molt més en bones condicions per aconseguir després un orgasme després, no? I un cop un aconseguit aquest orgasme, que pot ser amb calma... Ah, per cert, m'he descuidat, que una de les coses que pot anar molt bé, hi ha dones que els hi funciona o els hi ha funcionat, és la dutxa. Uh-huh. O sigui, l'aigua, o la dutxa, el bidet, un xorro d'aigua directa al clítoris pot facilitar, a part que dona gust, pot facilitar l'orgasme, sobretot amb una dona que no n'ha tingut mai. Un cop una ha aconseguit sola, val la pena, si té parella, doncs la comunicació i una estimulació simultània, sobretot abans i durant la penetració. O sigui, recordem que amb la penetració sola només s'obté un orgasme amb un 20% de les vegades i, per exemple, doncs, utilitzant una joguina o la mà, aquest tant per cent pot augmentar moltíssim. I sobretot recordar que hi pot haver-hi sexe sense penetració,
Això, també.
Sí, però sempre ho vaig repetint,
Sí, sí, sí.
Perquè, ho tenim tan gravat al cervell, perquè és que tot, no?, totes les pel·lícules, tot sempre nyaca-nyaca, no?, i superràpid, no?, i superfàcil. Doncs pues no, les coses a la vida real no són així.
No és la realitat, no.
I demanar ajuda, Sempre, o sigui, tots aquests consells previs que he donat, i demanar ajuda si és que no s'aconsegueix, no? Uh-huh. Però també repeteixo, no?, aquesta ajuda abans sempre anava adreçada al psicòleg, perquè un potser tenia traumes, no? Però si té trauma, d'acord, però si no en té, doncs, potser una fisioterapeuta especialista en sòl pelvià li pot ajudar a aconseguir un orgasme, no?, explicant-li quines coses pot fer.
Ja ens faràs algunes propostes, ja sí?
I tant.
Vinga, va.
Bé, primer de tot, la cita soles, aquesta cada programa ho recordo, no? Perquè encara estem molt lluny, no?, d'autoconèixer-nos i de poder donar-nos permís de passar-nos-ho bé soles, sense donar explicacions a ningú. Uh-huh. I, per tant, és important posar els condicionants, no?, perquè això sigui possible, no? O sigui, tenir un espai de privacitat, o sigui, si cal, recomano a totes, posar un pestell, un baldó, a darrere de la porta, ja sigui de l'habitació, o qui vulgui, en el bany, no?, per exemple. Però s'ha de tenir les condicions favorables, perquè si no, sota pressió i sota estrès és impossible, no? Llavors, és anar-se coneixent més bé i anar provant coses diferents, no? A la millor un dia, doncs, un nivell de gust, doncs, posar-se una música especial. Recordes, no?, aquell dia que vam posar la música clàssica del GTM?
Sí.
I música especial per cadascú, o a la millor... mirar unes fotos, mirar una pel·lícula. No necessàriament ha de ser una pel·lícula porno, no? Moltes vegades ara, jo què sé, a l'Instagram pots mirar les fotos dels teus artistes preferits. Això és el que fan els homes. O sigui, això les dones quan ho fem ens sentim culpables, però això és el que fan els homes. També hi ha unes estadístiques que diuen que Els homes, sobretot quan són joves, tenen, no sé, com a 7 o 10 pensaments sexuals per hora.
Per hora?
Sí, per hora.
Caram!
I les dones, a lo millor és per dia, no? o per mai, no? Sí. Perquè és això, és com diferent. L'erotisme també és diferent entre els homes i les dones. Els homes s'imaginen sempre la dona despullada, amb els seus gustos, no? Amb els pits grans, petits, cul gros, petit, etc. Però les dones ens agrada més, a lo millor, un home vestit, vestit de determinada manera, no? Això hi ha un autor, Alberoni, sociòleg italià, que, bueno, em sembla que ara ja és mort, però aquest tenia un llibre molt interessant sobre l'erotisme i parlava precisament de les diferències. A les dones ens agraden, doncs, a la millor, jo que sé, amb algunes dones, no? El típic home vestit de militar, o vestit, a la millor, amb un traje d'executiu. Vés a saber, no? Mm-hmm. Però, de preferència, ens agraden més vestits. Però ens podem com obligar a tenir aquests pensaments, que tot això facilita. Bé, a banda de les cites soles, jo, una mica en relació a les preguntes que hem fet, que hem contestat avui, és que un missatge per totes les dones, i especialment a les més grans, que no hi ha edat per limitar el plaer. Al contrari, no? O sigui, l'experiència és un grau, I moltes vegades les limitacions no les posem nosaltres mateixes, en el sentit de dir, de totes aquestes creences que hi ha col·lectives, no? De dir, a partir de la menopausa, doncs això, no? Les hormones baixen, per tant, en tinc menys ganes, per tant, faig menys, i llavors s'entra en un cercle viciós. I aquest cercle viciós es pot revertir, i en el cas que una sola no pugui resoldre els seus problemes o les seves dificultats, és no tenir por en demanar ajuda a professionals i sobretot que no us resigneu. I també, a més, que s'inverteix moltes vegades diners en coses com, jo què sé, anar a la perruqueria o altres activitats, i en canvi, amb el que és el sexe, un sembla que li sàpiga greu gastar diners amb ella mateixa, no? Clar, el sistema sanitari públic no cobreix totes aquestes dificultats. Sí que cobreix, per exemple, el cas de la incontinència urinària, però no en el cas de l'anorgàsmia, vaginisme, tot això. És que jo diria que hi ha molts professionals que ni saben, els mateixos ginecòlegs, molts d'ells no saben ni quins tractaments fan, els fisioterapeutes, els sexòlegs. Us animo a no resignar-se. I a mi, una de les meves dones pioneres de referència, que es va morir durant la pandèmia, amb 91 anys, que és Betty Dodson, que és una americana que era una mica com la pionera, no?, de l'automasturbació, fer-se l'amor amb una mateixa. I aquesta dona, doncs, amb 90 anys, ella deia que seguia en actiu, no? Vull dir que... Sí, a més, va sortir, per exemple, un programa que jo el vaig veure, un programa que hi ha al Netflix, que se'n diu Good Lab, de la Gwyneth Paltrow, i un dels programes sortia ella i explicava, doncs, com masturbar-se, etc. No? O sigui que no hi ha límit, no hi ha edat. Jo diria que n'hi ha menys per les dones que pels homes, precisament. Sí. Sigui que us animo. No us resigneu.
Molt bé. Amb aquest missatge ens quedem, no, Jassi?
Molt bé.
Tornem la setmana vinent. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
Bona nit.